La Galeria. L'art també és local.
Josep Canal, responsable de la Canals Galeria d'Art, molt bon dia.
Bon dia.
Continua el ventall de concerts que ofereix la seva galeria durant la present temporada artística amb aquest objectiu que et vas marcar d'obrir l'equipament a d'altres arts. Aquest cop, atenció, perquè ens arriba dissabte música de flauta travessera a càrrec de Patrícia Danó, santcugatenca, a més a més.
Bueno, i bona...
Sí, amb un currículum que ja...
Un currículum important, que actua amb bones orquestres i que, a més, el nostre equipament, un equipament cultural, que és una galeria d'art, com diu el conseller de Cultura, i en aquest cas ens hem reivindicat i ens hem reinventat les galeries que som actives en aquest país, oferim un concert íntim, meravellós d'ella. L'altre dia va estar allà ja ensejant en el lloc que considerava que era el lloc ideal per posar-se ella a tocar. Explicarà una mica el que és la flauta travessera, el per què toca aquelles peces concretes, i bé, jo crec que serà un concert molt atractiu, i la gent que es vulgui apuntar que sàpiga que només és per unes 40 persones que es vulgui cap al nostre espai. Per tant, envien un mail a la galeria i s'apuntin, i a més té una àmplia repercussió perquè ha sortit, el Club de Cultura 3C ho ha enviat en els seus 34.000 socis a nivell de tot el país. Per tant, hem fet també una bona promoció de la Patrícia Danó, i a més creiem que aquesta és la tasca que hem de fer des de Sant Cugat amb aquests aspectes de la música, també les galeries. La galeria no només és un lloc, una galeria és un lloc d'espiritualitats, és un petit santuari d'espiritualitat, i llavors això hi entra en qualsevol tipus d'art.
Contento, Josep, més si acabeu omplint amb aquestes 40 persones, contenta la Patrícia Danó, i com deies ara, els socis del 3C, que per ells l'entrada serà gratuïta i poden fer la reserva com fan habitualment a través de 3C.cat, poden haver-hi santcugatencs que siguin socis del 3C, poden haver-hi gent de fora que vingui.
Quasi tenim 900 socis del Club de Cultura 3C a Sant Cugat. Per tant, és un
potencial... Aquí només a Sant Cugat en tenim 900.
A Sant Cugat, segons em han dit els del Club de Cultura 3C, i és un potencial molt a potenciar, perquè, esclar, el Club de Cultura 3C dona moltes avantatges als socis. Aleshores, vull dir, tant al Teatre Auditori com visites al monestir, a la Casa de Sant Cugat o a la Galeria Canals, però també teatres a Barcelona, amb llibres, amb moltes coses. Per tant, aprofitem aquest potencial, perquè a més és un potencial, és l'únic club de cultura que hi ha en el país que fomenta, en aquest cas, aspectes culturals, i per una galeria com la nostra, tindre aquest ventall obert al país amb informacions que surten en el periòdico de Catalunya, en la televisió, a les ràdios públiques, etc., jo crec que és positiu. O sigui, jo estic molt agraït amb la col·laboració que anem a establir ja fa uns anys de conveni amb el Club de Cultura 3C, perquè som dels que creiem que estem fent país, i per molts xàfecs que caiguin a sobre, veiem un sol esplèndid.
És l'única representació, la d'aquest dissabte a les 7 de la tarda, la Patrícia Danó, perquè si aquí ja només tenim 900 socis, bé, només, si en tenim 900 del Club de Cultura del 3C, i això s'omple, que seria el més lògic,
perquè bé, el que fem és donar unes entrades determinades. O sigui, en aquest cas, per exemple, també comptem amb la col·laboració del Diari de Sant Cugat, que són 10 entrades pel Diari de Sant Cugat, pel Club de Cultura 3C hem posat 20, i només són 20 socis que podran entrar, perquè no hi ha més aforament. Llavors tenim ja nosaltres 15 o 20
els primers que s'inscriguin.
Que a més penseu una cosa, aquests concerts no són només perquè la galeria s'obri a nivell de concert, sinó una mica, el concert està fet, com diu la Generalitat, a l'Institut d'Empreses Culturals, tot el que fem a la galeria, presentació de llibres, concerts, etc., que farem al llarg del temps, és perquè la gent descobreixi que hi ha una galeria d'art, que s'exposa art, que després estarà als museus, però a més perquè l'oient sàpiga que per un euro cada dia pot tindre una obra d'art. Pel preu menys del preu d'un cafè, es pot fer soci del Fons d'Art de la Galeria, estimula la creació, i llavors els socis nostres que són del Fons d'Art, que ens paguen aquesta quota que va des de 30 euros fins a 300 euros al mes, que és el que ajuda a mantindre oberta una galeria d'art avui dia, doncs aquest soci el que està fent és que té la seva entrada gratuïta tant als berenars com en aquests... concerts. Els altres, el públic en general, són uns 5 euros, que és un preu molt raonable per un concert d'aquesta categoria.
I més, exacte, per veure la Patrícia Danó, que té un currículum que déu-n'hi-do.
No, i penseu que al cap de 2 hores actua a Barcelona, la gran orquestra de Barcelona, amb un concert que fa a la capital del país.
La mateixa nit?
La mateixa nit, o sigui que nosaltres la tenim a les 8:15 se'n va i a les 10, em sembla que a les 10 comença el concert a Barcelona amb l'orquestra, que a més ella és on es llueix màxim com figura important de la flauta travessera a les grans orquestres. Però en aquest cas, com que és una cosa íntima, és una forma de poder parlar amb ella, de conèixer, explicarà les peces, explicarà el que fa. O sigui, és una forma pedagògica també de fer entrar la música a través d'un espai d'art com és una galeria.
Les galeries a vegades acostumen a tenir un filarmònic musical.
Sí, a veure, nosaltres creiem que, bueno, jo ho he fet sempre, des de que vaig inaugurar la galeria, i en aquest cas ja fa quasi 40 anys, la primera galeria d'art a Sant Cugat, sempre les arts ja han estat presents, vull dir, des de l'art culinari fins a l'art de la música, teatre, dansa, o sigui, tot això és un equipament de sensibilitats. Inclús moltes vegades he vingut locutors a fer lectures poètiques, que per cert, aquest Sant Jordi pensem fer també un acte en aquest sentit, i bueno, hi ha actes molt que lliguin les sensibilitats. O sigui, intentar que, dintre, repeteixo, del que està caient, pensem que les sensibilitats artístiques, vull dir, són moltes, i a veure, el que ens està escoltant, vosaltres teniu la paraula i la forma de modular la paraula, i és una forma també, doncs, és un art d'expressió.
Doncs, Josep, que sigui un èxit aquesta activitat, la primera activitat que et volíem comentar avui. Una altra que et poso sobre la taula, aquesta 18a Bienal d'Art Contemporani Català, us vau haver de reunir el jurat per decidir quins 9 artistes d'entre 112 propostes rebudes eren els que participarien de la Bienal d'aquest any. Decisió complicada?
Sí, perquè de creativitat n'hi ha moltíssima. Per molta situació de crisi que tinguem a nivell general, l'artista, com es va dir el jurat, sempre ha estat en crisi, sempre s'ha estat buscant, sempre ha estat treballant. Per tant, quan els temps eren bons, era complicat a vegades l'art contemporani que arribés al públic, i quan ara són complicats els temps, també ho és. Per tant, vull dir, no és cap novetat en aquest cas nostre. I el que hem volgut fer és que quan tothom tanca portes, hem dit, escolta, Sant Cugat no pot tancar portes. No sé si hi haurà catàleg en paper, imagina't, que estic dient a un mes d'inauguració de l'exposició. Però de moment jo sé que a través d'internet i a través de tots els mitjans de comunicació la Bienal està ja promocionada. La Bienal avui, ara, fa uns moments, me n'acaben de confirmar que el Centre de Lectura de Reus l'acull des del dia 10 de gener fins al 28 de febrer.
És a dir, que es van tancant llocs ja.
Es van tancant bastants llocs. L'itinerari, la imatge que donem de art jove des de Sant Cugat, una cosa que podia quedar només a Sant Cugat. Vull dir, una Bienal, com qualsevol exposició que es fa a Sant Cugat, i ja sabeu el que costa moure les aspectes de Sant Cugat. Per posar un exemple, nosaltres anem a obrir el primer carrer intel·ligent del país. El carrer que està tocant a l'hotel i que està tocant a l'Ajuntament de Sant Cugat, que és el primer carrer intel·ligent.
El carrer de César Martinell.
Exacte. Aleshores, en aquest carrer, ara resulta que Barcelona obre ja totes les àrees d'àrees intel·ligents, i clar, tots els mitjans de comunicació parlen de Barcelona com a gran lloc. Barcelona es menja el territori, es menja les activitats que hi ha en el territori. Per tant, hem de ser pioners. I en aquest cas, la Bienal de Sant Cugat és pionera. Però com que sabem que costa molt passar la serra de Collserola, doncs el que fem és, bueno, si no ve la muntanya tu, ves tu a la muntanya. Llavors, la Bienal de Sant Cugat, una vegada tanca Sant Cugat, la repartim pel territori, i ens en anem a Cambrils, ens en anem a Lleida, ens en anem a Tarragona, ens en anem a Rubí, ens en anem a Reus, ens en anem a Cadaqués, bueno, ens en anem, o sigui, portem la imatge de Sant Cugat a fora. Això, jo tinc que dir, lamentablement, que Sant Cugat no s'ha entès ni abans ni ara. Que avui, en el dia d'avui, en un lloc amb unes empreses que estan funcionant, que algunes estan guanyant diners, que no hi hagi una repercussió de que hi hagi gent que s'hi vulgui implicar en aquesta Bienal, bé, tindrem que tancar portes. Bueno, aquest galerista diu que no s'ha de tancar portes, s'ha de creure que tenim futur, com teniu futur els joves, i més que mai ara hem de creure amb els joves. L'altre dia ho deia el rei de l'estat espanyol, deia, escolta'm, aquí s'han de tindre en compte els joves. No, és que no ho diu el rei, ho diu qualsevol ciutadà. Si no creiem en la joventut, si no creiem en els nostres fills, aquest país no té futur. I la Bienal de Sant Cugat, aquest any, més que mai, vol ser aquest crit fort de dir hem de creure amb la creativitat jove, perquè si desapareix l'art, desapareix la humanitat. L'art va lligat amb la història de la humanitat.
Perquè ha costat, aquest any, ha costat més que altres anys, ho recordàvem.
Aquest any,
doncs, que aquest sigui el punt d'inflexió.
Penseu que nosaltres anem néixer l'any 77, quan el país quasi no tenia ni galeries d'art, ni tenia espais d'art municipals, ni la infraestructura d'aquells moments, abans de la democràcia, diguéssim, era terrible. Aleshores, imagineu-vos en aquells moments, va néixer la Bienal a Sant Cugat. Avui que tenim equipaments i aquests llocs, doncs podia ser molt més fàcil, però no ho és. Per què? Perquè aquests equipaments que hi ha pel territori, molts ajuntaments els estan tancant. O sigui, tenim una crisi forta d'identitat de país. Els polítics creuen que és millor valorar una sèrie de coses i no valorar els aspectes creatius. Però això no està passant a la part del nord d'Europa. Està passant al nostre país. Aleshores diuen, escolta'm, cuidado amb el que estem fent en el camp de la cultura. No retallem la cultura, fem exposicions llargues, editem menys llibres si cal, per favor, intentem que aquest país, que és un país que tenim turisme i tenim un prestigi internacional gràcies a les arts, a la música, al teatre, etc., que això no es perdi.
Mira, em saltaré un dels punts que tenia ara de l'entrevista, perquè ja comentaves de portar la imatge de Sant Cugat arreu del territori. L'exposició de Grau Garriga i Memòria ara mateix es troba, si no m'equivoco, al Museu d'Història de Girona, després de passar, doncs, sortir de Sant Cugat, passar per Sant Boi de Llobregat, i són obres seleccionades per la teva galeria, que s'hi podran veure fins al primer diumenge de juny, tinc anotat a Girona.
Jo estic molt satisfet de la tasca que he fet amb l'amic, avui ja desaparegut, Grau Garriga, perquè vaig donar a conèixer el fet de la seva mort a nivell de la premsa de tot l'estat espanyol, i o sigui, se'n va enterar des del Ministre de Cultura de Madrid, fins al conseller, fins al president de la Generalitat, fins tots els mitjans de comunicació importants, i això va tenir una repercussió a la premsa, com no es aneu a veure tots els mitjans de comunicació. Teníem en aquells moments una exposició, que jo havia presentat una proposta per fer una exposició a la Fundació Caixa Penedès, a Vilafranca del Penedès, però quan vaig presentar aquesta exposició, ja li vaig presentar amb la idea, dic, escolta'm, dic, aquesta exposició crec que no només ha d'estar pensada per Caixa Penedès, sinó que la podem fer itinerant per alguns indrets. Així ho va entendre la Caixa, vaig portar gratuïtament a Sant Cugat aquella exposició, perquè la Caixa la subvenciona, diguéssim, i la vaig portar també a Sant Boi. Què ha passat? Que mentrestant doncs va morir l'artista, i ara hi ha hagut la gent ha començat a reconèixer qui era Grau Garriga per l'art europeu, no només Sant Cugatenc o de l'estat espanyol, sinó europeu. Llavors hem de reivindicar aquesta figura. Aleshores, us dono una novetat. Caixa Penedès, l'any que ve, la Fundació Caixa Penedès, que ara perteneixen a casa nostra, la Caixa Granada i la Caixa de Saragossa, l'any que ve fa el centenari, i per tant la novetat és que dintre d'aquests actes del centenari, aquesta exposició s'exposarà a la Lonja de Saragossa, però amb un llibre molt ben editat, i llavors intenció meva, i amb la Caixa intentem negociar aquest tema, és que se'n vagi també a Palma de Mallorca, se'n vagi a l'Alhambra de Granada, que hi ha una sala d'exposicions també extraordinària, i la Lonja de Saragossa és un lloc que també és estupendo per presentar aquesta exposició. Per tant, volem projectar l'obra del nostre Sant Cugatenc més internacional, no només aquí, sinó a fora. Inclús, jo us diria una cosa, que és el que he dit a la Caixa i també ho he expressat a l'Ajuntament de Sant Cugat. Crec que és un moment que es mulli el govern i l'Ajuntament de Sant Cugat amb el Grau Garriga i també vagi a Madrid, que és on hi ha una tradició de tapís a través de la Real Fàbrica de Tapices.
I a Madrid hi ha lloc.
I a Madrid hi ha lloc, des del canal Isabel la Segunda, fins a museus, fins a la Casa de Campo, fins a la Casa de Cristal.
De lloc segur que n'hi ha per exposar.
Per tant, haver-hi una voluntat política, llavors el galerista ha fet el que està fent, provocar sensibilitats, buscar uns recursos econòmics, que en aquest cas la Caixa Penedès ho està fent de meravella i està apostant com té que apostar, doncs, a través de la seva obra cultural, i bueno, jo crec que estem posant d'actualitat el Josep Grau Garriga en el país. Aquesta setmana mateix estem parlant amb Tarragona per portar l'exposició aquesta que ara es veu a Girona, a la ciutat de Tarragona.
De Girona a Tarragona.
Però penseu que Tarragona tindrà més de 30.000 habitants, de 30.000 visitants, perquè coincideix amb el temps de flors que es fa el mes de maig, que és quan la ciutat de
Girona
rep moltes visites, perquè tots els patis de la ciutat, la part vella, estan plenes de flors. És una tradició turística, és una atracció important, i, bueno, i en aquest cas ajudarem a donar a conèixer qui és i qui ha estat la figura clau d'aquest sangguatenc internacional, que és el Josep Grau i Garriga.
Em queden tres temes per comentar-te. Un de breu, una altra mort, la d'Antoni Tàpies, recentment, a l'edat de 88 anys. Des de la Canals Galeria d'Art ja s'havia exposat Del blanc al negre.
No, inclús havien fet també abans una exposició amb el seu fill, amb l'Antoni Tàpies, que és el que té Galeria Barcelona, una de gravats molt ferma que n'hem fet també fa uns anys anteriors.
La pregunta, per exemple, és, s'ha pensat alguna cosa més?
No, a veure, en aquest cas, bueno, jo també el que vaig fer és comunicar als mitjans de comunicació que el Tàpies havia fet tapissos a Sant Cugat, i que això està recollit al meu llibre, L'art del segle XX, que podeu trobar a les llibreries, per cert. I llavors, en aquest cas, què passa aquí? Doncs que no només es veia mort un personatge important de les arts, en aquest cas molt internacionals, que era el Tàpies, sinó que havia fet coses amb gravat, havia fet coses amb tapís, havia fet coses amb ceràmica, etc. Aleshores, en aquest cas, l'aspecte del tapís calia reivindicar-lo, i jo vaig donar a conèixer els mitjans de comunicació, i gràcies a això tothom ha descobert que el Tàpies també va ser un dels que va participar a l'Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat. Per tant, aquí tenim un ventall de gent important que ha participat durant molts anys a aquesta renovació, i això s'hauria
de sortir a la llum.
Tenia que sortir a la llum, però veieu, això està molt apagat aquí. Això hem de donar aquest esclat, l'hem de donar al país.
Josep, va, que ens queden poc menys de 5 minuts. Abans hem parlat de la crisi, bé, has comentat tu al fons aquest de les galeries, que és el que darrerament fa que subsistiu. De fet, aquesta secció la vam crear i amb la idea de fer passar per aquí els galeristes, de preguntar, entre altres coses, doncs, com anava la crisi, com s'estava notant. Ens va agradar molt la teva primera intervenció, va ser que sempre, almenys la Canals Galeria d'Art ha estat en crisi, i el món de l'art, ara mateix la crisi continua afectant.
Bé, la crisi és forta, o sigui, penseu que de 280 galeries que hi havia en el país, en aquests moments es queden unes 180. D'aquestes 180, les que estan patint més la crisi són les galeries que estem distribuïdes pel territori. Això és un perill enorme en aquests moments. Anem aconseguint els últims anys, els últims 10, 15, 20 anys, que el territori tingués espais d'art distribuïts, i per tant no tota l'activitat passava a la capital del país, Barcelona, sinó que hi havia en el territori. Aquesta crisi està fent que estiguin tancant moltes galeries. Ara, aquest mes de juny, acabada aquesta temporada, en tancaran moltes més. Hi ha un desànim general. Primer lloc, quin problema hi ha? En el cas de Sant Cugat.
Exacte, anem al gran nivell de Sant Cugat, que si no ens acabarà el temps.
No tenim visitants, no visita la gent. No tenim clients, no ens visiten els clients. O sigui, aquests pocs socis de fons d'art que paguen una quota petita, d'un euro, si vols, al dia, bé, aquests podem fer un simple acte, com el que fem aquest dissabte d'un concert, aquell bé compra aquella obra d'art, i no cal que la galeria tinguem oberta. Si tenim una galeria oberta, si tenim una galeria pensada pel públic, és perquè hi hagi un debat intel·lectual, que és el que té el món de les arts, per gaudir d'aquest tema. Llavors també dona un turisme, dona una moguda a la pròpia ciutat. O sigui, una galeria d'art és un equipament cultural de les ciutats, que seria París, Londres o Berlín sense les galeries d'art. Per tant, aquest tema no s'entès aquí. Però no s'entès començant per l'administració, perquè l'administració local, si fixeu-vos, la seva guia d'exposicions, què fa? Posa només exposicions municipals. Ens ignora totalment a les galeries d'art. Quan la Generalitat no ho fa això, quan a Reus l'Ajuntament no ho fa això, quan a Cadaqués no ho fan això, quan els equipaments culturals de galeries d'art posa galeries de la ciutat, públiques i privades, totes juntes, perquè tots estem en el mateix carro. I en aquest cas jo estic totalment d'acord amb el conseller de Cultura, que som un equipament cultural, que hem d'intentar resistir tot el que puguem. Les úniques ajudes que estem rebent les galeries d'art de Sant Cugat a nivell oficial són per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per part de l'Ajuntament de Sant Cugat mai hi ha hagut cap ajuda, ni amb adquisició d'obra d'art de les galeries per formar part del museu, ni ajudes amb cartells, ni ajudes amb promoció turística, ni cap tipus d'ajuda.
És a dir, zero de zero.
De zero de zero. I ara, en temps de crisi, encara menys.
Una bona mostra, doncs, potser és que Lluís Ribas, precisament ara, comenci exposició repassant la seva trajectòria. Això és perquè no hi ha diners per portar obra de fora?
Bé, jo, a veure, tant el Lluís Ribas com el Ferran Martí, que són els que estan en la placeta que estan, jo els he considerat sempre doncs, que són artistes. Llavors, en el cas del Lluís Ribas, tenia la seva dona que volia ser galerista i és clar, el ser galerista és molt complicat perquè no només és fer exposicions a la galeria, sinó fer exposicions això, en el territori, conèixer gent, fer intercanvis a nivell nacional i internacional. Per exemple, el conseller està dient que les galeries hem de sortir a l'exterior, hem de sortir a Europa, que per això hi haurà ajudes, com s'està dient, donant ajudes pels tomàquets o per les cadires que fem en aquest país. Per tant, bé, ara estan ells tornant a fer les posicions de les seves obres, perquè clar, és, si venen, vendran una peça que és íntegrament per ells, per subsistir aquell espai que tenen obert com a espai d'artista.
Però si vosaltres només rebeu aquesta ajuda del Departament de Cultura, aquesta és la que us serveix per subsistir ara mateix aquí a Sant Cugat, sense poder sortir del territori.
Pensa que, qualsevol element que estem parlant de cultura, començant pels diaris, el paper està subvencionat, i començant pels llibres, i començant, o sigui, la cultura necessita subvenció, sempre, i la subvenció pot vindre de moltes maneres. Pot ser des de contractar una companyia que et vingui a actuar en el teatre auditori i llavors faci els bolos pels diferents llocs del país, o contractar, com s'ha fet en aquests moments amb exposicions, d'una forma itinerant o tal. Per tant, necessitem sempre l'estímul de l'administració. Però l'administració té una idea clara de lo que està passant artísticament a Estats Units, a Europa o a Xina. I llavors té que competir amb aquesta línia. Llavors, ells són els que marquen les línies a l'exterior. En aquests moments, la línia que hi ha marcada, tant per part del govern de Rajoy com per part del govern de Mas, és la sortida a l'exterior. L'art del nostre país, dansa, música, teatre, etc., no té prou públic per subsistir amb les companyies importants de teatre que tenim, o de música, o de galeries, en aquí.
Se'ns acaba el temps, Josep. Respon amb un sí o amb un no. Per tant, la queixa és que a nivell local no hi ha subvenció.
No, a nivell local jo crec que no s'entén el món de les galeries, perquè fer una nit de l'art, un cop a l'any,
sí,
i gastar-se uns diners en aquella nit, i durant el reste de l'any no se'ns fomenta gens la visita a les galeries d'art.
Has citat la nit de l'art. Això hauria d'arribar ja, a finals d'aquest mes?
Bé, la nit de l'art es fa el mes de maig, però la nit de l'art aquest any es vol desvirtuar encara molt més del que s'ha desvirtuat sempre. S'hi ha afegit gent aficionada, gent professional, i aquest any s'hi volen afegir els botiguers de Sant Cugat. Imagineu-vos, una gent que va a veure roba, creieu que, a veure, quan vas a veure la roba, la meva dona, com va a veure la roba? Està el rato veient la roba. No don temps en dues hores d'anar a veure la roba i anar a una galeria.
I anar a veure art, no.
Escolteu, juguem amb la carta ben feta que està fent la Generalitat, que és la Festa de l'Art de les Galeries, que és el segon dissabte del mes de juny, on totes les galeries del país obren les portes, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i fem imatge de ciutat,
tant,
fem imatge de país.
M'estàs dient, Josep, ara, que aquesta nit de l'art, que es celebra des de l'any 2000, ara, a l'any 2012... Aquí a nivell local s'està pensant aglutinar també el comerç?
Efectivament, parleu amb els del comerç i us ho diran perfectament. O sigui, el comerç, les escoles d'art, els artistes aficionats, els professionals, les galeries... Bueno, una barreja que ningú entén res. Aleshores, sisplau, a veure, siguem seriosos, que estem en crisi, que ens estem jugant mantint oberts o tancats els espais d'art de Sant Cugat, i la culpa no només és nostra, sinó de l'administració. I aquí cal dir-ho també clarament. Un euro que ens dediquem en nom de l'art, dediquem-lo, sisplau, a fomentar aquesta art.
Josep, moltes gràcies per haver vingut avui al programa, i com deia al principi, que sigui un èxit, sobretot de moment, per començar aquest dissabte l'actuació de la Patrícia Danó, la santcugatenca, que farà aquest recital de flauta travessera a la seva galeria. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra, Josep.
Fins una altra.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.